A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Tres minuts passa d'un quart d'11 del matí. Santi Llacuna, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El director del Parc del Garraf, un any més amb aquest espai del parc. I ara ens comentaven, Santi, doncs, una curiositat. Fa fred. I quan fa fred, teòricament, no hi ha incendis. I no és veritat. Hi ha incendis, oi?
Sí, quan sí, la veritat que sí, perquè és que, a més, quan fa fred, les glaçades i això, el que fa és ressecar encara més aquest ambient. No plou des de fa molt de temps, i a més hem tingut aquesta setmana, concretament, va ser entre dilluns i dimarts, aquestes fortes ventades, que vam estar dins el parc doncs, amb un risc alt d'incendi.
Risc alt?
Sí, sí. La veritat que de fet vam tenir que desplegar amb l'argot doncs, de prevenció d'incendis, doncs estàvem amb un alfa 2, que nosaltres anomenem, i això vol dir
quantes,
que...
Perdona, Santi, quantes alfes hi ha?
Fins a 3.
Fins a 3.
Oh, però 3 ja és pràcticament allò de tancar el parc, eh? Vull dir, això ens hi hem trobat aquest any passat potser un parell de vegades, quasi allò de posar, a veure, dic tancar en el sentit d'informar la gent que és preferible que no entrin al parc perquè les condicions són extremes, i llavors el que fem doncs, és això, donar informació i que indubtablement que el que vulgui entrar pot entrar, però que també sàpiga que es pot trobar que... En cas de que es declarés un incendi, doncs hauria de sortir de pressa i corrent.
D'acord, i el normal és un alfa 1, o no?
Sí, o zero,
vull dir, sí. O no hi ha possibilitats.
Que no hi ha possibilitats, vull dir que hi ha molta humitat, que no fa vent, però en aquest cas, doncs això, ens vam haver de mobilitzar igual que ens trobéssim un estiu amb els guardes posicionats en llocs alts del parc, per no dir a dalt a la torre.
Clar, perquè no hi ha guaites en aquesta època de l'any.
Correcte, correcte. Ara no hi ha la campanya de prevenció, però bueno, nosaltres des de fa 2 o 3 anys ja tenim uns protocols de treball en els quals doncs, assumim, en el cas que no estigui desplegat doncs, aquest dispositiu de prevenció d'incendis, doncs, els mateixos guardes ocupen els seus llocs, en aquest cas, que indubtablement, a veure, és un alfa 2... És una època que segurament que també si hi hagués un incendi tot i que diem que està sec no són les temperatures extremes que ens trobem a l'estiu, segurament seria difícil, però només cal escoltar les notícies i al Pirineu doncs, hi va haver un incendi,
incendi
prou
sí,
important
al poble de Neto. De fet, evidentment diguem, el còctel pitjor per un incendi és baixa humitat, alta calor i vent.
Correcte.
A l'hivern, alta calor no n'hi ha.
Clar, aquest és un dels factors doncs, que fa baixar, o penses que, a veure, tenim els condicionants que si hi hagués una guspira, o sobretot en aquesta època, i també aprofito per sensibilitzar sobretot a la gent, quan veiem els dies que fa doncs, aquestes fortes ventades, hi hagi més o menys humitat, és abstenir-se de fer foc, perquè ens trobem doncs, que ara, sobretot la gent que tenen temes agrícoles, dir, mira, doncs aprofitem aquesta època, com que es pot cremar doncs, brancada, el que sigui, aprofitem per fer-ho, diria, cura, perquè sobretot en dies on fa tan fort vent, doncs no és gens recomanable, o inclús hauria d'estar prohibit.
Són dies ventosos, aquests?
Ventosos en el sentit de...
El parc, és a dir, fa...
Sí.
Bé, el parc, al país, però clar, diguem, a les alçades del parc es deu notar més aquest
sí,
vent.
Sí, molt, molt, molt. A més, portem... És que diria que inclús tota aquesta ja tardor i entrada d'hivern ha sigut una mica diferent d'altres anys. Vull dir, el tema de molta més nuvolositat, dies de vent... O sigui, ha sigut molt, molt més exagerat i acompanyat, que ara fa molts dies a partir de com va ser l'octubre ja no ha plogut gaire i la veritat que s'està notant en el territori, sí, els camps que hem recuperat, que es van doncs, sembrar, els problemes que tenen per, com aquell que diu, germinar i que ens puguin tirar endavant.
Tenim, per tant, un hivern atípic climatològicament
No ho sé, no ho sé si serà atípic, perquè ja ens hi hem trobat altres anys, eh? Vull dir, aquestes condicions, i a més el gener sempre ha sigut el gener és molt eixut, però normalment el gener són èpoques que hi ha molt més anticicló, ens trobem amb molt aquells dies molt més assolellats, molt de fred, no plou, però és que aquest any, a part d'això, és que hi ha molts més núvols i molt més de vent que altres vegades.
Malgrat tot, el dispositiu de prevenció es manté com altres anys, no? És a dir, serà quan toqui.
Sí, sí, això que vam acabar l'any parlant de les retallades, els pressupostos i tal, doncs diria que una de les partides que sí que es manté és el tema de prevenció d'incendis. I això és una qüestió que l'hem parlat moltes vegades, vull dir, portem fent una tasca molt important des de molts anys, fent doncs, aclarides forestals, recuperació de conreus, ara tenim ja uns boscos prou interessants com perquè tinguéssim la mala sort doncs, que es declarés un incendi. No vull dir que, tot i havent-hi el dispositiu, no pugui succeir, però indubtablement que la quantitat de conats d'incendi que es detecten al voltant del parc, i en algun cas concret a dins del parc, que poden ser entre 20 i 25, segurament que si no hi hagués aquest dispositiu potser estaríem parlant d'alguna altra cosa molt, molt pitjor. No?
És a dir, i lligant amb el que comentarà en Santi, si no hi hagués el dispositiu tal com està muntat, i doncs, fruit de l'experiència aquest dispositiu doncs, anés millorant, optimitzant-se darrere d'any, probablement algun d'aquests conats s'hagués convertit en aquell gran incendi que doncs, fa molts anys que no tenim. No?
Sí, sí, estic convençudíssim. A més, només cal veure aquest any passat doncs, amb l'incendi que es va declarar a la zona del Foix que va entrar per la zona de Vilanova. Vull dir, tot i haver-hi el dispositiu, pràcticament l'inici de l'incendi va ser molt a sota mateix d'una de les torres, la torre de la Talaia. Llavors et dones compte que tot i detectant-lo tan ràpid amb tots els medis que s'hi van posar, doncs es van cremar 600 hectàrees. Imaginem-nos si això, doncs, cada minut que passa en aquestes situacions és dramàtic. Vull dir, per això la ràpida detecció doncs, pot fer que, si més no, s'actuï molt ràpidament, però que també les condicions climatològiques en aquell moment hi juguen un fet molt, molt important, sobretot el vent.
Patiu durant l'hivern, durant l'estiu, sobretot durant els dies aquells calorosos, aquells dies durs?
Sí, però de veritat, és un tema que suposo, bueno, això no només els que estem al parc, sinó tota la gent que m'imagino que ens agrada la muntanya i ens agrada els espais naturals, no? Perquè penses que són molts anys que hem aconseguit doncs, tenir un paisatge d'una manera determinada i que la gent ara pot gaudir, les espècies s'han recuperat i clar, quan veus que hi ha dies que estem en aquestes situacions tan extremes, la veritat és que a l'estiu, quan estem en aquests nivells d'alfa 2 i si es dona l'alfa 3, pràcticament no fem res més que està pensant i coordinant contínuament el dispositiu i si en cas que no hi hagués el dispositiu de prevenció d'incendis, organitzant la gent sobre el territori. O sigui, ens oblidem de si hem de clavar un rètol, hem de fer, o els guardes han de fer un seguiment de qualsevol altra cosa. Vull dir, ens dediquem exclusivament a aquest tema perquè entenem que ara, vull dir, en qüestió d'hores, se'ns podria anar en orris tota aquesta feina feta.
Això és bàsicament durant l'estiu i durant l'hivern toca fer doncs, com la formiga, no?
Emmagatzemant. No? Sí, a veure, a l'hivern ens toca més tot el tema de redacció, sobretot a l'hivern i el que és tardor-hivern, ens dona temps a preparar projectes, coses que s'han d'engegar l'any següent. I preparar moltes dels dispositius que hauran de funcionar per prevenció d'incendis. Vull dir, ara què ens toca? Doncs el desbrossar al voltant de les bases de prevenció d'incendis, comprovar que els hidrants estan bé, comprovar mànegues, revisions dels vehicles que hauran d'actuar. Vull dir, són moltíssimes coses. I amb això també un dels fets que ens preocupa, sobretot és amb les torres de vigilància, és el vandalisme que hem acabat. Diria, vandalisme per una banda i per altra banda és el fet de emportar-se material, sobretot el que parlem a vegades de tema de coure, que s'ha sentit a parlar molt, no? El tema de coure, vull dir, pràcticament tot. Hi ha algunes torres que ens les han deixat destrossades, però destrossades. I vull dir, clar, això és un problema. Ara una d'aquestes torres ens portarà molts dies a deixar-la equipada per l'estiu. I això et preocupa, no? Perquè... I deia això de vandalisme i no vandalisme, perquè en alguna situació et dones compte que hi ha una part sí que és vandalisme, perquè t'acaben inclusive una pobra cadira dalt a la torre, te l'han acabat tirant dalt a baix, vull dir, això ja és vandalisme perquè no se l'han portat, no? Però la resta, clar, tot el que és material de ferro, de coure i això, nosaltres reposar-ho ens costarà molts diners.
I sí, la gent puja a les torres...
Bueno, rebenten portes i sí, sí, és algú... Sí, sí.
És perillós, pujar una torre.
Sí, sí, totalment, totalment.
Perquè l'escala no és accessible, oi? Hi han de pujar pels ferros dels voltants.
Sí, pels ferros o deuen equipats. Suposo que són gent que ja, bueno, que ha vist com són i pensen que... Estic segur també que es pensen que hi ha molt més material valuós del que després s'acaben trobant, perquè...
Perquè, clar, què hi ha dintre d'una torre, fora de campanya?
És que no queda pràcticament res, que potser hem deixat la tauleta, que és la que té el plànol, té la cadira... i té els cables de el parallamps, per exemple, em porta el parallamps, el cable, saps? Són d'aquestes coses que són miserables.
Perdó, exacte, és que sí, estem sí. Pensant miseria i companyia. Oi?
Sí, sí, però bueno, és això, i per això volia fer la puntualització de si és vandalisme o és un fet per treure uns diners. Diners pocs n'hi poden treure, molt pocs. I doncs els desperfectes per nosaltres són molt importants, perquè el fet de rebentar portes i tot això doncs ens suposa també... unes despeses molt importants per a nosaltres.
Uh-huh. Heu adoptat mesures pel tema del coure, precisament? Si hi ha hagut robatoris de coure al parc?
Us podria parlar de dos casos, o sigui, els casos aquests que és algo nostre directament, com poden ser les torres, que pot ser doncs, el cable del terra del pare Llams o algun altre element que pugui ser de cara a seguretat. I l'altre és que sí que hi ha hagut robatoris, sobretot a la zona de la costa, que alguns guardes nostres doncs, en algun moment van detectar la presència de gent doncs, manipulant aquest coure, des d'haver-lo tallat a desfondar-lo, perquè el que fan és treure el plàstic i llavors amb la conseqüent doncs, contaminació ambiental que ens acaben ocasionant. I sí que hi ha hagut algun cas que bueno, no és material pròpiament nostre, però serà, m'imagino, de DIF o de Vertis o de qui sigui, però sí, en alguns casos...
Perquè deuen creuar el parc tota mena de cables, de tota mena d'infraestructures, no?
Sí, sí, segur. Tota la zona de costa, tot el que és les xarxes viàries... Doncs la quantitat de cablejat que hi deu haver és prou important com perquè algú hi perdi alguna estona, no? Però bueno, clar, després venen els problemes que venen, no? De vegades et trobes que diuen, no, és que no funciona el tren perquè resulta que algú es va emportar la nit no sé quants metres de cable.
Doncs, bueno, o algú s'ha quedat enganxat, que també...
Bueno, i algú s'ha quedat enganxat, també, sí, sí.
Però, no posi la mà, no s'enganxarà.
No, exacte.
Com prova l'any? Com es planteja aquest any? Doncs ja fa uns quants anys que anem rescatant la mateixa frase, any de retallades, any de no sé què, any de que... Bé, economia de guerra, em sembla que alguna vegada ho havíem dit.
Sí,
com prova tot plegat?
Bueno, jo diria veure... Els pressupostos estaran retallats, vull dir, això ja ho tenim clar, ja portem uns quants anys que hi ha retallades, però bueno, això ens fa doncs, enginyar una mica més quines són les estratègies, buscar algun tipus de col·laboradors. Si recorden, ja fa molt temps que vaig parlar de que les àligues doncs, ja van moure'ns en un món de dir a veure qui ens podria doncs, subvencionar o qui ens podria donar un ajut per visionar doncs, les àligues a través d'internet. Ens vam trobar que va ser Aena, això es va acabar aquest any i ara no ho tenim, però bueno, ens estem bellugant ara per trobar esponsorització en diferents coses. Després mirar quan surten ajuts europeus també sol·licitar-ho, per exemple el tema FEDER per recuperar arranjar alguns d'aquests camins que tenim al parc, sobretot amb el tema de prevenció d'incendis, fer millores, perquè un dels temes que ens preocupa moltíssim sobretot és el tema d'accessibilitat de bombers, no? Amb cadascun d'aquests racons que podem tenir aquí al parc. Perquè moltes vegades sí que parlem dels helicòpters, són els que fan la feina, indubtablement que l'helicòpter aguanta un incendi i tal, però l'accés és molt, molt important. I recordo, ara en aquest moment, aquest incendi que parlàvem l'altre dia, doncs sort de la xarxa viària que hi havia per la zona de Mas de l'Artís fins dalt la Talaia, perquè els bombers van estar treballant tota la nit desplegant mànegues a través d'haver pogut accedir fins allà. Vull dir, són d'aquestes coses que nosaltres li hem donat molta importància I després, no ho sé, ens haurem d'espavilar en buscar això, a buscar ajuts per poder millorar. Sobretot ens preocupa molt el tema d'itineraris, que anem senyalitzant moltíssims perquè la gent doncs tingui opcions de conèixer aquest territori a partir d'uns grans itineraris de gran recorregut, com pot ser el GR5 o el GR92, doncs que faci doncs després altres petits itineraris de connexió i bueno, doncs treballant en aquest tema.
Perquè aquests grans itineraris, cada cop la gent també doncs intenta anar a la muntanya a buscar aquestes petites rutes senyalitzades.
Sí, moltíssim, vull dir, hi ha molta gent que aprofita aquests, diguéssim, ja no només els GRs, sinó després aquests o senders locals o de petit recorregut, doncs que els hi permet doncs conèixer una altra zona del territori. Que aquí ve la nostra tasca, o sigui, nosaltres com a gestors el que hem de procurar és que sigui compatible tota aquesta visitació amb la conservació. Això vol dir doncs que no, el que no farem és fer passar itineraris per llocs on posi doncs contra les cordes algunes espècies, però indubtablement que la gent, doncs, vulgues o no, a tot arreu a vegades t'hi troba gent, encara que no hi hagi un recorregut, però el que sí que intentes és que el gran públic que et ve vagi pels llocs indicats. A més, li facilites molt perquè a través de la pàgina web que poden veure per on passaran, a través d'algun desplegable que tenim editat, vull dir, la gent sap per on passa i què és el que podrà veure. I bueno, és una manera de conèixer un territori tan original com és el Garraf amb aquest massís càrstic, no?
Hi ha algun lloc vedat de pas?
Sí, temporalment, igual que es va fer amb el tema de la regulació de l'escalada, pel tema de la fauna, doncs també hi ha algun indret que temporalment es regularà el seu accés, sobretot perquè en llocs que malauradament haver-hi alguna de les parelles aquestes d'àliga cuabarrada, no acaben de nidificar, i anant analitzant les situacions, l'únic argument que hi trobem és que és un lloc que no té la tranquil·litat que hauria doncs de tenir. I llavors, indubtablement, si hi ha algun lloc que restringeix l'accés, es busquen alternatives. El que no fem tampoc és dir, tu, aquí no es pot... A veure, no s'hauria de passar. Llavors, amb algo que parlàvem abans fora de programa, no? El tema de la pedagogia, jo penso que és molt important, i com a gestors de l'espai és el tema de fer pedagogia en aquest món, no? D'explicar que els espais naturals doncs són el que són, i el que s'intenta doncs és fer compatible tot això, i fer compatible no només és dir s'ha de sancionar això o s'ha de sancionar l'altre, sinó que el que s'ha de dir és explicar-li a la gent que entengui, escolta, és que no entenem que sempre hi haurà un percentatge que s'ho voldrà saltar, perquè això és així, però la majoria de la gent, quan se'ls hi explica, entenen que, ostres, doncs, tu, si no passem per aquí, segurament d'aquí un temps podrem veure volar per aquí sobre doncs unes àligues, o podrem, no sé, gaudir de la presència d'unes espècies que ara doncs no les podem tenir. I aquí és, jo penso que aquesta és la feina, que sembla fàcil, però és una feina d'orilla.
Ara esmentava el Santi la regulació que l'any passat es va signar entre la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i la Diputació de Barcelona sobre l'escalada en el parc. Els escaladors ho respecten, aquests períodes que se'ls diu, bé, doncs d'aquesta via fins a aquesta via, doncs en determinat període per nidificació no podeu escalar i aneu-vos a una altra via. La gent ho respecta en general?
Sí, és el mateix que abans quan comentava dels accessos. Si tanques algun accés, saps que el 99% ho respectarà, i pot ser que algú... Però diria l'escalada, com que és un tema que l'hem portat, tot i no està assignat encara aquell document, amb la federació havíem treballat des de fa molt de temps, que ens han donat suport d'informar, d'edició en la seva pàgina web, de quines zones... Jo diria, com que és un treball que es porta fa temps, la gent ho respecta. Jo recordo fa molt temps, igual fa 10 anys, al principi, quan vam començar a posar-nos amb el tema de dir, escolta, és una pena que si poguéssim restringir aquest tros hi podria recuperar-se doncs aquesta espècie que no acaba nidificant, no? i recordo quan anàvem amb el suport per posar el rètol, sobretot informatiu, que és el que deia, l'interès, l'interessant és informar la gent, no pot ser que diguis, sí, és que has de mirar la pàgina web, has d'això, no, mirem de posar la senyalització. I sé que quan ens van veure anar amb aquell rètol van dir, bueno, què, ja ens voleu tocar els nassos ara amb d'això? Però, bueno, suposo que va ser aquell comentari, però després s'ha respectat, a veure, la gent ha vist això, els hi donen altres opcions, i això jo he dit moltes vegades, però jo no sóc escalador, però indubtablement que penso que el fet de poder estar escalant en un espai com és el Garraf, amb la climatologia, l'orientació d'algunes d'aquestes parets, sobretot quan parlàvem de la Penya Ginesta, un tros del Puig del Martell, i que a més, potser tens la sort d'algun dia veure aquestes àligues o aquests falcons volar pel teu voltant, jo penso que ha de ser una sensació molt, molt, molt espectacular. No? Uh-huh.
S'ha sancionat algun escalador per escalar, no. No? Per esquiar, evidentment, no? Per escalar fora de...
No, des de que jo estic com a director del parc, inclús quan estava de biòleg, diria que no. Sempre hem anat per la via de fer pedagogia, explicar i intentar que la gent doncs, ho entengui. Però bueno, ens trobem amb això i...
No, estem parlant d'un col·lectiu i si algun escalador ens està escoltant ho entendrà perfectament, una mica anàrquica a l'hora de desenvolupar-se, és a dir, que també diguem, tenir convençuts sobre la necessitat de no anar a determinats llocs als escaladors, doncs ja diguem que és un mèrit, oi?
Ja, sí, però jo penso que la gent també és conscient de d'on estem parlant d'un espai natural protegit, que si es regula no és per dir que no es calin, sinó que si es regula és per aquest objectiu, i com deies, segur que hi pot haver, jo dic ara que no incompleixen el que es va assignar, pot ser que algú en algun moment hi hagi entrat, però no tinc ara, però sí que hi ha hagut algun moment determinat alguna constància de que algú hi havia, però avisant-los, escolta, ho sabeu, ostres, ràpidament han sortit, cap problema. Vull dir, no, jo diria que amb aquest... I amb això volia lligar, perquè amb la circumstància de que ens hem trobat en alguna ocasió que els escaladors ho tenen molt clar, però en canvi igual t'entra doncs, a l'època, diguéssim, crítica per aquestes espècies a l'hora de nidificar, és l'època dels espàrrecs, doncs igual et pots trobar per aquell fons doncs una persona que no és escalador i ell entra per allà tan tranquil... I llavors per això dic que ja has de posar gent, ja has d'informar, i doncs són d'aquestes coses les que igual i pensem que només un dia, en un moment molt clau de la incubació d'alguna d'aquestes àligues, doncs pot anar-se'n a Norris tot un any de treball, no?
Mm-hmm. Escolti, jo és que només estic plegant espàrrecs, jo no escalo.
Clar. Sí, sí, és així, el que passa que la presència d'aquesta persona tan propera, doncs, en algun lloc,
no, clar,
ho dic
correcte,
en aquest cas perquè va ser molt curiós, perquè van dir, escolta, és que no hi ha ningú.
No es prohibeix escalar perquè es faci malbé la roca on hi ha d'haver el niu, es prohibeix escalar perquè la presència de persones
correcte.
En aquell indret...
Sí, sí.
Però clar, la presència de persones no és només les que estan escalant, sinó les que estan a peu de via.
I dit això que podia ser un caminant, eh?
Sí, correcte. Caminant, Però bé, una persona que vagi a collir espàrrecs, que vol dir que no s'allunya excessivament del cotxe, doncs també pot...
Sí, però no creguis, eh? Hi ha gent que deuen saber molts racons que no només és a costat del cotxe, no? Ja...
S'ha pogut certificar que gràcies a aquestes regulacions i gràcies a aquests moments en els quals s'intenta mantenir allunyada, diguem, la civilització de determinats indrets, s'hagi afavorit aquest ecosistema, especialment doncs, la nidificació. Hi ha alguna constància de la relació causa-efecte entre la regulació i la millora de l'hàbitat?
A veure...
O faig la pregunta massa complicada?
No, és així. A veure, si no hi ha la presència en uns moments determinats, això és evident. A més, nosaltres vam fer una publicació fa bastants anys, 7 o 8 anys, quan vam començar a tenir lo de les càmeres als nius, que vam poder veure que si hi havia presència d'escaladors, en aquest cas, o de persones que transitessin molt a prop dels nius, l'àliga tenia dues opcions, això ho vam constatar. Si era molt valenta, es quedava dintre el niu, no sortia, amb la qual seguia l'incubació, però si arribava a sortir, tornar a entrar al niu tenia moltes dificultats i acabava fracassant la nidificació. O sigui, la causa-efecte està claríssima, El que passa que llavors et trobes una mica amb la tolerància de cadascuna d'aquestes parelles d'àligues amb com poden d'això. Llavors, la millor estratègia és evitar que s'accedeixi, sigui amb això, sigui gent caminant, sigui la gent que va a buscar espàrrecs, intentar això, i ens garantim que tira endavant. Ja dic, una d'aquestes parelles té bastants problemes i enguany doncs, és un dels llocs que mirarem de regular l'accés, a veure si recuperem aquesta parella que porta molts anys aquí i no tenim manera de que ens acabi tirant endavant la nidificació.
El que més preocupa de l'ecosistema són les àligues i les aus o com tenim la resta la part biològica del
No, jo diria que, a veure, l'únic que veiem, o sigui, de fet, quan estem parlant de l'àliga o estem parlant del duc, l'únic que veiem, diguéssim, és la punta de la piràmide de l'ecosistema. Uh-huh. Vull dir, clar, el que ens garanteix que si arribem a tenir aquestes espècies vol dir que segurament que tenim un paisatge que dona una població d'herbívors, per tant, d'aliment per aquestes espècies, i les coses es fan prou bé. I aquesta és la feina que hem estat fent els últims anys. Vull dir, de fet, hem recuperat moltíssim d'aquests conreus i amb la doble estratègia, no només perquè hi hagi més perdiu, més conill i moltes altres espècies, sinó per al fet d'ajudar a ser un tallafocs en cas d'un incendi. I aquí, miren, torno a remetre a l'incendi que hi va haver el juny d'aquest any passat. Vull dir, la zona de Mas de l'Artís, on hi havia vinyes, doncs allò va actuar perfectament de tallafoc. Malauradament, són superfícies. A veure, l'amplada va ser perfecta, ara no sabria dir si estem parlant de 100, 200 metres, allà no va passar el foc, malauradament són illes tan petites que el foc acaba doncs vorejant pel voltant de la vinya i torna, diguéssim, a lo millor connectar-se, no? Però que penses que l'estratègia de conreus i sobretot la vinya és una estratègia fantàstica.
Els porcs senglars s'han pogut aturar d'alguna manera? O...
És complicat. Bueno, de fet, avui hi ha una batuda dintre el parc, des de, en col·laboració amb Generalitat, Federació de Caça, les diferents àrees privades de caça, i l'objectiu és poder reduir en un d'aquests entorns que és el cor del parc, que seria Jafre, Mas Vendrell, la Fassina, aquesta zona, doncs intentar reduir el nombre d'exemplars que hi ha en aquest lloc. És difícil, no és fàcil, perquè de batudes vas veient que cada vegada n'organitzen i cada vegada millor, no és allò d'uns quants amics que ens posem a fer una batuda. Després també hi ha hagut una altra estratègia que s'ha fet aquest últim any, que ha sigut a guaits nocturns, amb la qual en un lloc molt concret on van els porcs senglars, sobretot a les èpoques que poden estar més al final de la primavera, inici d'estiu, doncs on van, doncs esperar-los a la nit i fer doncs una caça molt selectiva. Això, a veure, per nosaltres ens és bastant més còmode, també perquè impacta molt menys sobre la població, tant local com visitant, per tant, d'aquestes sempre intentem, avui mateix és un dijous, intentem que no sigui mai aquestes batudes com les que es fan en aquesta zona, d'una manera, en cap de setmana que tindríem. A veure, ja seríem els primers que no ho faríem. I l'objectiu real és reduir la població. I amb aquests aguaits i amb aquestes batudes, no sé, mira, de fet, quan torni al parc, una de les, com dèiem, a l'estiu, estic pendent només de com van els incendis, que com està la climatologia, doncs avui una de les, a veure, meves preocupacions, un dels meus interessos és veure si com s'ha organitzat la batuda i com s'ha portat a terme, si ha sigut efectiva, que al cap i a la fi el que vols és que es controli aquesta població de senglars.
Uh-huh. De quin nivell, de quin volum d'exemplars estaríem parlant? Alguna vegada em sembla que en Santi ens ho ha comentat.
Sí, o potser inclús el biòleg, amb això sí que ara no us podré portar la dada, perquè tot i que anualment tenim un cens, ens passen les dades, però ara no us voldria dir, no us voldria enganyar, però són nombres
molts,
importants.
Són molts. Sí, perquè alguna vegada hem sentit la xifra i hem dit tants.
És important, és molt important. A més, en el moment que fan una batuda i diuen que han sortit 40 o 50 senglars, això és una població molt gran. I sobretot amb l'impacte que tenen, no només sobre la fauna, perquè sobre les postes per les perdius, les cries, o sigui, de fet, el senglar s'ho menja tot, és omnívor, s'ho menja tot. És l'efecte sobre l'agricultura, la gent que té vinyes, la gent que té de tot, vull dir, oliveres, si tens el microrec et van a rebentar, vull dir, són, bueno, són espècies que aprofiten tot el que tenen i com a tals, doncs, si hi ha gra, mengen gra, si hi ha tomaqueres, menjaran els tomàquets i llavors, clar, el no tenir depredadors, l'únic depredador és l'home, doncs aquí complica una mica més. Si estéssim parlant d'altres espècies, penses, a veure, les guineus, les fagines i tot això, com que s'autorregulen, vull dir, si hi haurà guineus, si tenen menjar, al moment que baixi la població de conill, perdiu i tal, vull dir, la guineu es regularà. Però, en canvi, el senglar no, perquè el senglar és, aprofita tot, vull dir, si convé, baixa les poblacions i et tombarà un bidó de d'escombraries i se't menjarà tot el que hi pugui trobar allà dins, sí, sí.
Com estem d'infraestructures després d'uns quants anys en què no s'han pogut fer una inversió important?
No, diria, a veure, no hem pogut fer una inversió important, però, uh-huh. però aquests dos últims o tres últims anys hem fet dues torres de vigilància noves, el que són equipaments, si no és a base de, diguéssim, el que seria capítol 6, que serien inversions, ho hem fet amb capítol 2, que és manteniment, uh-huh. i la qüestió és que diria que... També hem tingut la sort que venim d'uns anys que econòmicament estava molt bé i s'ha sí. pogut fer un saneig molt important. O sigui, diguéssim, en aquells anys s'hi ha fet tot el que eren infraestructures, es van deixar molt ben acondicionades i ara, mitjançant el que és manteniment, ens en anem sortint.
La infraestructura viària que suporta doncs, un volum important de persones pateix molt, necessita molta restauració?
Déu-n'hi-do, sobretot l'eix viari Olivella Ratpenat i especialment el tros Plana Novella Ratpenat, el volum de només per la gent ja que viu a dins de la Plana Novella, doncs Déu-n'hi-do de... Però bueno, aquesta zona està asfaltada, però indubtablement que necessita un manteniment, el que passa que aquests dos que fa dos anys vam fer doncs, un reasfaltat d'alguna d'aquesta part i també ens facilita que quan arriba el que és el gran públic que entra per Ratpenat doncs, també es pugui anar distribuint sobre el territori en els diferents aparcaments de Pla de Querol, de Vallgrassa o d'altres indrets del parc i també doncs, facilita perquè pensem que, com deia abans, vull dir, la gent bé, però tampoc està acostumada, diria, el 80% no va fer les grans caminates, el gran d'això és al seu voltant, veure els margallons, fer un petit itinerari, sigui el botànic, sigui la sensorial, però tampoc a vegades no... És més per conèixer, ah, doncs anem al Garraf, tu, perquè l'altre dia van estar parlant de que allà, o ara mateix, que hem fet lo de la, tenim en marxa lo de les cabres, que no n'hem parlat, però en tot cas en un altre moment no sé si tenim temps.
Sí.
Doncs el tema també, una tasca molt, molt important.
Ens ho vas apuntar el mes passat, si no recordo malament.
Sí, vaig apuntar, doncs ara està ja en marxa, a més, estem molt il·lusionats perquè també tenim dos ramats més amb possibilitats d'estar-hi, diguéssim, pasturant dins el parc, que tot això ens ajudarà a reduir molt el combustible. O sigui, abans estàvem parlant de que hem fet molta feina de clarides i tot el que s'ha pogut fer en la zona forestal, doncs indubtablement que al moment que puguem reduir aquest càrrec que hi ha entremig d'aquests pins i reduïm combustible, també ens quedarem molt més tranquils de cara a l'estiu. I aquest és l'objectiu.
Ara hi ha un ramat, oi?
Sí, ara en tenim un, que està a la zona central de Jafre Mas Vendré, a Camp Vendrell, i després n'hi haurà un parell més, un a la zona de les Piques i un altre a la zona de més que Camp Montaner, Can Grau, cap a aquella zona. A més, és interessant perquè volem fer tot un estudi de com redueixen aquest combustible, les diferents espècies. L'idea serà fer parcel·les doncs, de control, veure la cabra com controla aquesta vegetació que hi ha, la diferència entre aquestes i el ramat que hi hagi d'ovelles amb alguna cabra. Bueno, són... A veure, que està demostrat que ha de funcionar. La dificultat que hi havia aquests últims anys amb aquest tema era que pràcticament no hi havia pastors. Vull dir, no n'hi havia. Hi havia alguns ramats que estaven estabulats, però pastors que sortissin a fora n'hi havia molt poc. I, en canvi, ara, per lo que acabem detectant i respirant últimament, vull dir, hi ha molta gent. Aquí vaig comentar, no sé, l'altre dia, a la zona de Sitges també hi ha un... No sé si està el ramat o encara no, però que partirà endavant també la pastura en la zona més propera a Sitges. Local. Això penso que és fantàstic per un espai natural que bueno, la cabra sempre havia estat present, vull dir, a vegades parles amb gent del territori de fa uns quants anys i deia, no, de cabres aquí al Garraf n'hi havia, però una quantitat enorme.
Doncs, bueno. Millor cabres que ovelles, no?
A veure, És més agressiva la cabra, però és que amb el tipus de terreny, amb el tipus de vegetació que hi ha aquí...
Si fossin pastures...
Clar, si fossin pastures, que tinguéssim només allò camps, que poguessis anar a pasturar en aquests camps, molt bé, però la que t'has de menjar el garric, t'has de menjar, doncs, bueno, diferents espècies que són bastant... diguéssim, dures i espinoses, doncs millor la cabra. De totes maneres, bueno, veurem, vull dir, com que la idea també ha sigut de que perdó, algun d'aquests pastors doncs portin ovelles, veurem quina és l'actuació d'aquestes davant d'aquest entorn. També entenc que si hi ha hagut un treball previ, siguin de cabres, que l'herba hagi tornat a sortir, l'herba o els rebrots, encara que sigui del garric, siguin més tendres, no és el mateix que la primera intervenció com passa ara, eh?
És a dir, primer hem de venir els soldats de xoc, que serien les cabres, i després poden passar les ovelles perfectament.
Exactament. Jo crec que jo no en tinc a veure, he llegit molt, però no he vist, o sigui, sobre el terreny, ens cal veure quin és el comportament.
Quan fa qui treballa en aquests nous inclins?
Va fer uns 2 mesos i mig, 3 mesos, i es nota molt, eh?
Sí?
Sí, es nota molt. En molts dels indrets hi ha notes que sobretot aquest... combustible arbustiu, herbaci, doncs ja l'han anat controlant.
Després de tants anys de parlar-ne, en Santi es deu sentir molt satisfet, no?, de veure-les treballar.
Sí, totalment. Sí, són d'aquelles coses que són objectius que et vas marcant, no?, com va ser en el seu moment lo de les àligues, de que tothom pogués veure les àligues, doncs aquesta penso que ha sigut un... però lligant-ho amb tot el que és l'ecosistema, el risc d'incendis, o sigui, a vegades dius, bueno, i les cabres... I després un altre tema que penso que és importantíssim, que donem feina a la persona, diguéssim, que es belluga sobre aquest territori, el pastor que li dona aquesta oportunitat, i tot això el que pot acabar desencadenant, o sigui, és un producte que pot ser un producte de qualitat, és un producte que està a dintre un entorn que no hi ha tractaments químics, amb el qual doncs, pots buscar una certificació de producte ecològic, i tot això, bueno, aquest producte que després es pogués consumir en els mateixos restaurants d'aquí al voltant, o sigui, és un cabrit que ha estat doncs, engreixat a dintre el parc, que només ha menjat doncs, que el que es troba aquí. Jo penso que amb això podem, a veure, no et diré que la gran reactivació, però bueno, d'una manera o altra algú podem. I a part, amb l'interès que hi ha per part d'alguns d'aquests pastors, amb l'aprofitament també de treure llet d'algunes d'aquestes cabres. Vull dir, amb això hi ha Campera de la Plana, que és la granja escola que hi ha aquí al parc, ja ho fa, de fer diferents tipus de formatges, però la idea és de poder reactivar-ho si a més ara ja tens doncs, la llet que podrà ser produïda en aquest mateix entorn. Vull dir,
és a dir, les cabres que estan treballant sobre el territori no només es dedicaran a treballar, sinó que també després podran servir per consum.
Sí, tot i que, a veure, els especialistes diuen que una cabra o és de carn, o és per donar carn, o és per donar llet, perquè indubtablement la diguéssim, pasturar amb unes, doncs, amb unes mamelles tan inflades per lo que és el garraf és una mica complicat. Però penso que és una estratègia que el mateix pastor haurà de valorar. O sigui, els cabrits t'arribaran diners al moment que es puguin vendre, i això només passa una època de l'any, mentre que la llet la pots treure durant tot l'any. Vull dir, a vegades són d'aquelles maneres, mira tu, amb la llet doncs puguem estar mantenint lo que és el nivell bàsic, la infraestructura bàsica, i quan arribi l'època dels cabrits seran els guanys que hi podrem treure, no? Vull dir, és que serà una mica l'estratègia que hauran d'utilitzar el propi pastor, haurà de veure el mercat com està, haurà de veure, però que per part del parc doncs, tindrem tot el suport en quant a temes de qualitat.
4 minuts per arribar a les 11. El dissabte passat es presentava la Vuelta a Espanya.
Sí.
Aquest any, ja li hem preguntat abans de començar, per tant, ja ho sabem. Us han avisat?
Ens han avisat, sí.
Han avisat.
No
com l'altra vegada,
oi? No succeït com l'altra vegada. Suposo, a veure, també, com tantes coses, no? Vull dir que va succeir o es va donar d'una manera pim-pam, ens van dir que ja passava per dintre el parc, mentre que ara van dir, escolta, la intenció és que passés per aquí, quines condicions doncs us sembla, perquè, a veure... moltes de les activitats que es poden dur al parc, tot i, per una banda, dona a conèixer un espai natural i dona doncs, bueno, uns guanys pel lloc on passa, perquè vindrà gent, però tot això ha d'estar molt ben controlat, no pot entrar la gent de qualsevol manera. Amb això també tenim molta col·laboració, sobretot amb l'experiència que tenim del 2009, va ser Mossos d'Esquadra, van portar molt ben controlat, i després nosaltres el suport logístic que els hi puguem dir, i sobretot tècnic a l'hora d'orientar, de dir, escolta, que la gent només pugui aparcar en aquests indrets, s'ha de controlar l'accés de vehicles abans o després, i de fet és un vist i no vist, perquè li donem moltes voltes, però el moment d'aquests quilòmetres que pugem ratpenat, tot i que després passen per la carretera, em sembla, de les costes, però la part que a nosaltres ens pot preocupar més com a espai natural protegit és pujar ratpenat fins a sortir per Olivella. Van molt de pressa, vull dir, a vegades com veus els amateurs que pugen a aquestes costes i els hi costa tant, i en canvi veus aquests professionals que pugen a aquella velocitat, no? Uh-huh. Bueno, és un recurs més que per la gent del territori, sigui d'aquestes poblacions, això farà també que hi hagi doncs gent dormint aquestes... Bueno, és una manera també de donar vida en aquest territori.
Uh-huh. Tindrem temps de parlar-ne, però clar, és una hora o menys d'una hora fins i tot, però hi ha molta gent en aquella hora puntual.
Sí, sí, sí.
És una freqüentació brutal.
És brutal.
Per un instant sí. Molt, molt curt.
Sí, sí, és la part que nosaltres aquí, o sigui, com a gestors, marquem, indiquem quines són les condicions que hauria d'estar en uh-huh. tota aquesta zona, vull dir, el control d'accessos i que la gent aparqui en els llocs que no malmetin la vegetació, i bueno, més que res, aquesta és la part que ens toca, i com que aquest any doncs, hi ha hagut suficientment temps, no ha sigut d'avui per demà, uh-huh. doncs hi ha més temps per organitzar-ho.
Tot i que, si no recordo malament, és el 6 de setembre, una cosa així, per tant estarem també encara amb la campanya oberta.
Sí, sí, bueno, aquest és un dels condicionants que nosaltres els hem posat i el que ens preocupa moltíssim. Uh-huh. No només per si arrel de que hi ha més gent es pugui originar, doncs, o que es pogués originar un incendi, sinó que en cas de que hi hagués un incendi, no per motius de la volta, els dispositius de la mobilitat de vehicles uh-huh. podria ser-hi o no. I per això, vull dir, és la tasca que ens hem posat molt força, vam dir, sobretot, els accessos han d'estar controlats, que la gent no entri per aquí i per allà, que no ens bloquegin alguna de les pistes, que en cas d'algun ensurt, doncs, poguessin sortir malparats.
Doncs serà una de les notícies d'aquest any, al voltant o a l'interior del parc del Garraf, en parlarem, perquè tindrem més temps i més dies per poder-ne parlar amb el seu director, amb en Santi Llacuna, però de moment, bon any es presenta.
Sí, sí.
Esperem que sí, no?
Sí, sí.
Santi Llacuna, director del parc del Garraf, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, doncs, ho deixem aquí. 5 minuts, notícies amb la xarxa i després l'espai de les biblioteques i l'espai de mecànica. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.